Al matí, amb Raquel García.
L'Escola Pia ha estat d'aniversari. Celebra els seus 200 anys d'història, que es diu aviat, però és tota una fita i una responsabilitat educativa. Per això avui viatjarem al passat per conèixer part dels seus orígens. Una història que arrenca el mes de maig de 1818, quan es va començar a omplir les aules d'alumnes a l'edifici on ara hi ha l'Ajuntament, a la plaça Sant Roc. Coneixerem com era estudiar en temps de la Segona República, com la Guerra Civil Espanyola va interrompre la seva activitat i com és a dia d'avui la metodologia i els valors d'aquesta institució que és part indispensable de la nostra ciutat. I per això ens acompanyen en Jordi Fontova, que és el director de l'Escola Pia des de fa 18 anys. Bon dia, benvingut.
Hola, gràcies.
I també ens acompanya en Juanjo Ríos, que és pare de l'escola. Bon dia i benvingut.
Hola, bon dia.
Doncs volíem parlar de, primer de tot, com és que es va crear doncs, aquesta comissió per celebrar doncs, el bicentenari.
Doncs jo mateix, espontàniament, tres persones que treballen a la casa, dues mestres i una persona que està en un àmbit més transversal i cuidant-se d'accions de caire pastoral, tutorial, social, van dir, home, fem 200 anys, vam compartir un document de Google, me'l van enviar, vaig veure que això era molt potent, vam convidar a gent de tots els estaments de l'escola a participar-hi, tenim ara un professor que està de baixa recuperant-se i que hi tornarà, tenim persones dels pares, el Joanjo, tenim gent d'administració i serveis, tenim gent de direcció, tenim mestres, i a partir d'una trobada informal on vam anar omplint i dotant de contingut a aquest document, doncs van sorgir les activitats de celebració del bicentenari. No volíem que fos quelcom aïllat en el temps, una celebració molt gran que durés un dia o dos, sinó volíem que fossin activitats distribuïdes durant el curs i que fossin viscudes sobretot per les criatures que venen al col·le i per les seves famílies.
Suposo doncs, que des de l'AMPA, no? També plena participació, també els alumnes. Expliqueu-nos quins seran els actes més rellevants que heu organitzat des d'aquesta comissió, Joanjo.
Els actes principals s'emmarcaran al llarg del curs. Començaran, de fet, van començar el dia 27 de novembre amb la festa de Sant Josep de Calassanç, i en aquell dia els alumnes van fer un 200 enorme. O sigui, imagineu-vos 1.200 alumnes tots concentrats al pati. A mi feia molta gràcia perquè els meus nanos, jo en tinc 3, un em deia, diu, jo estava al 2, jo estava al 0, i el petit diu, jo no sé quin número estava, però feia molta gràcia i feia molta patxoca aquest 200, no? També es va desplegar una pancarta de 80 metres quadrats amb un 200 sobre un fons d'una bata de l'Escola Pia, que per cert és una bata que es va dissenyar a Barcelona, a l'Escola Pia de Sant Antoni, que és l'escola del Jordi Fontova, del director. Jordi, si vols dir alguna cosa també de vinculat amb la bata.
No, la bata, com diu en Joanjo, es va crear el 1815, és un senyal identitari. L'ordre religiós en si arrenca ja fa més de 400 anys, la primera Escola Pia va ser a Roma, ja fa més de 400 anys, la de Sabadell ara farà 200. En tot el territori català la més antiga és la de Mollà, que és el 1687, però és una idea de pertinença i de formar part d'un grup. En principi ja ho sabeu, ho saben molts dels oients, que l'Escola Pia només era per nois. Jo crec que les primeres noies que van anar a l'Escola Pia aquí a Sabadell ara tenen 40 i pocs, 42, 43 anyets. Sí? I bé, avui dia fan servir la bata des de P3 fins a 6è de primària, però bé, és un tret d'identitat. Jo sempre dic a les famílies, la bata us estalviarà unes quantes hores de detergent i sí, sobretot quan els nanos són més petits. Jo també en tinc dos que van al col·le que fan P5, i si no fos per la bata haurien de comprar força més roba. Rep una puntualització. Jo fa 8 anys que estic de director a l'Escola Pia de Sabadell. No 18, jo crec que no hi ha ésser humà que els aguanti gaire, no? Però m'he sentit molt acollit. No sóc sabadellenc, fa 23 que treballo en aquesta escola, abans havia fet de cap d'estudis de secundària, i veig que el projecte de l'escola té molta incidència, o volem que estigui molt, molt lligat a la marxa de la ciutat i col·laborar amb les institucions de la ciutat amb tot el que podem, amb altres institucions públiques, privades, oferir els nostres espais, col·laborar, treballar plegats per fer el que és el nostre ideari fundacional, que no és un altre que ajudar a canviar el món. Això era vigent fa més de 400 anys, quan la canalla no sabia llegir ni escriure i no hi havia escola, i és plenament vigent avui dia. Ajudar a formar persones que, evidentment, que sàpiguen com més llengua, com més matemàtiques, com més medi, millor, però no és aquest el nostre objectiu principal. És fer persones crítiques amb capacitat d'anàlisi de la situació i amb la voluntat de canviar el món per millorar-ho. Que bona falta ens fa veient la que s'està caient.
I evidentment és una fita, no?, que crec que és molt important d'aconseguir transformar el món, i l'educació en aquest sentit és bàsica, prioritària. Expliqueu-nos també part de la història, no? Ho dèiem al principi, que els orígens arrenquen el maig de 1818, i que, més o menys, i que doncs, es trobava en un altre edifici, no?, on ara hi ha l'Ajuntament. Potser això, molts ciutadans no en tenen constància.
De fet l'Escola Pia neix cap al 1814. L'Ajuntament de Sabadell necessita algun centre que pugui donar una formació doncs més de nivell. A l'època no sé què era, però hauria de ser com un batxillerat de l'època, no? No existia, i aleshores el municipi ho sol·licita a l'ordre de l'Escola Pia. El que fan és, a través del marquès de... No recordo...
Ciutadilla.
El marquès de Ciutadilla.
Antonio Cortés de Andrade, marquès de Ciutadilla.
Això mateix. Ell els cedeix una casa, que és la casa dels Meca, i aquesta casa els cedeix a l'any 1816, que és en el carrer del Pedregar. I aleshores, prèviament, l'any anterior, el 1815, ja hi ha hagut un conveni, i... El primer inici de classes és l'1 de setembre del 1818, o sigui, ara fa 200 anys, i per això a l'Escola Pia aquest any també celebrarem aquest 200 aniversari al llarg del curs sencer. I el que comentaves tu era que la següent casa, la següent escola, va ser on ara mateix hi ha l'Ajuntament, que van estar aquí a l'Ajuntament fins a l'any
1870.
Fins al 80, oi? Mm. En el 1880 l'Ajuntament arriba a un acord amb els escolapis, que els escolapis els cedeixen l'edifici de la plaça Sant Roc a canvi d'uns terrenys i uns diners per construir l'actual edifici. I l'església és posterior. L'església és del 1932, que és una església que és modernista, però ha sigut l'últim gran edifici que ha construït l'Escola Pia, a part del pavelló.
I clar, suposo que també una altra de les dates importants va ser la Guerra Civil, no? Que va ser quan es va haver de rompre doncs, l'activitat, em sembla que fins al 39. Què és el que recorda els arxius d'aquell moment per a aquesta institució?
És molt curiós perquè, com bé dius, en esclatar la Guerra Civil, de fet, 7 escolapis són assassinats, és una època convulsa, els escolapis són expulsats, però els 2 dies, antics alumnes de l'Escola Pia tornen a l'edifici i tornen a fer classe. Es reconverteix o canvia el nom i es diu Institut Escola Cossío, és, crec, el primer institut escola que hi ha a Catalunya, i l'únic que opera en aquells moments de guerra civil. Funciona també simultàniament tant l'escola com l'església com a hospital de guerra, i també es crea la primera associació d'ensenyament mixta, que com que no porto les ulleres, aquí m'he apuntat el nom, el Joan Joel llegirà.
L'associació Grup Escola Renaixença.
Sí, és a dir, que l'activitat lectiva continua. Ja abans, durant la Primera República, també van ser expulsats els escolapis de la ciutat, i van... continuar fent classes en domicilis particulars, és a dir, feien les classes a domicili. I durant la Guerra Civil el que fan, evidentment sí, són expulsats, són assassinats, però antics alumnes de l'escola consideren que val la pena continuar fent classe també durant l'època de guerra, i l'activitat continua, fins que després, a l'abril del 39, doncs, tornen els escolapis a l'edifici, i com deia el Joan Jo, l'últim gran edifici va ser l'església, que no va tenir la teulada acabada fins 25 anys després de ser inaugurada com a església. És a dir, que han estat 25 anys sense teules al sostre. És a dir, que sí, han estat 200 anys, és la primera escola de la ciutat, hi ha hagut interrupcions, però sempre s'ha trobat una manera de seguir duent a terme l'activitat lectiva.
Quines altres interrupcions hi ha hagut?
Doncs aquesta, la Primera República... també durant l'època els partidaris d'Espartero volien fer fora els escolapis volien interrompre l'activitat lectiva perquè els ordres religiosos a la primera part del segle XIX hi ha un moment que són il·legalitzats, però continua l'escola Pia fent la seva feina com a canviant també el nom. Tu, Joan, ho tens aquí apuntat.
Sí, el 1836 hi ha una supressió dels ordres religiosos. El cas que tant els escolapis com un altre ordre, no sé si els jesuïtes o uns altres, com que la seva dedicació principal és l'educació, es considera una activitat molt necessària i per tant són ordres que no els fan fora. I lligat amb el que deia el Jordi d'aquests antics alumnes que a la Guerra Civil assumeixen la tasca de docents, tots ells han sigut, eren antics alumnes de l'escola i van ser sabadellencs il·lustres. Va ser el Miquel Carreras, va ser el Lluís Casals, el pare de la Muriel Casals, va ser el senyor Morales, el que tenia la farmàcia. O sigui, va ser aviam, qui més hi havia. O sigui, tots ells el que van fer van assumir com a llicenciats superiors aquelles tasques que fins aquell moment feien els escolapis. I a més va ser també molt divertit perquè ara fa 2 anys vam fer un premi i vam trobar un antic alumne que va estudiar a l'escola Pia. En el període de, o sigui, tot i ser una escola de nens, en el període de guerres, com que es va convertir en un institut mixte, doncs aleshores hi van haver nenes que també van venir a estudiar, que era la senyora del doctor Alzina, que ara la senyora Girbent, no recordo ben bé el nom, però realment ens va fer il·lusió tenir un antic alumne de l'època aquella. I lligat amb les activitats que abans ens preguntaves que es farien al llarg del curs, a l'escola des de fa 5 o 6 anys s'han creat unes comissions de pares delegats. Cada curs té un o dos pares delegats. Aquests pares delegats, o sigui, ens hem convertit com en una xarxa que el que ens permet és arribar a totes les famílies amb aquelles coses que incumbeixen a l'AMPA, no? Per exemple, ahir vam fer la celebració de la Marató, que va ser una jornada molt, molt xula. Doncs des de l'AMPA el que vam fer va ser organitzem un quinto, i aquest quinto és amb una pila de donacions altruistes. Doncs el que es fa és fem el quinto i a més fem altres activitats conjuntament amb l'escola. I al llarg del curs, Jordi, si vols explicar una mica les activitats que hi ha.
Sí, al llarg del curs farem una sèrie de xerrades per explicar la història de la ciutat, farem un conte que el faran mestres de l'escola il·lustrat per donar a totes les criatures de l'escola, explicant també la història de l'escola durant aquest bicentenari. Farem un acte central que serà el 18 de maig, que neix, ara t'explicaré, d'una troballa que aquest senyor va fer a una llibreria de Vell a Barcelona. Va trobar un exemplar del diari de Sabadell del 1919, commemoratiu del primer centenari de l'escola Pia. Aleshores, just 100 anys després d'aquella primera edició del diari, nosaltres farem l'acte central de commemoració, que serà el 18 de maig del 2019, per celebrar el segon centenari de l'Escola Pia a la ciutat. Hem parlat amb la gent del diari de Sabadell per poder, doncs, treure de tant en tant notes o referències a persones que han passat per l'escola i que creiem que són rellevants en la seva activitat personal o professional i que siguin de diferents generacions. Bé, una sèrie d'activitats puntuals, jo dic fer un conte, fer un llibre d'història de l'escola, fer una xerrada als nanos, fer la celebració del bicentenari al pati, fer l'acte central el 18 de maig, però són activitats que no les durem a terme si no tenim persones implicades, bé sigui dels pares i les mares, bé sigui del professorat de l'escola o de la gent que hi treballa, per anar endavant. No volem que sigui res imposat, és a dir, les activitats, farem un acte molt xulo el 18 de maig si tenim gent que s'apunta per organitzar aquest acte, que de moment la tenim. Farem el conte si tenim gent que es compromet a fer el conte. Farem, bé, ens hem trobat la comissió aquesta, que som 7 persones del bicentenari, i anem decidint quines activitats tiren endavant i quines, doncs, no poden tirar endavant perquè no tenen el quòrum. Lliga molt amb l'horitzó que volem aconseguir d'escola, és a dir, si a mi em diuen com t'imagines l'escola d'aquí 50 anys, doncs jo l'escola me l'imagino com un espai d'aprenentatge on tots van aprendre i tots van ensenyar. I quan dic tots, doncs està clar que parlo de la canalla, però també parlo de la família i també parlo dels docents. És a dir, un espai obert, amb unes pautes i amb uns objectius consensuats, on tots som docents i tots som aprenents al mateix temps. Aleshores, aquests actes del bicentenari només tindran sentit si realment hi col·laboren també les famílies i si realment hi col·laboren també les persones que hi treballen.
De fet, per transformar el món, per fer realitat aquests actes i fins i tot per garantir l'èxit educatiu, cal això, no? La implicació del professorat, dels alumnes i també dels pares. Explica'ns també, doncs, hem parlat del passat, del futur, no? Amb els diferents actes que fareu, però ara en el present, quins són els objectius, quins són els reptes i també quina és la filosofia de la vostra escola?
Jo dono la meva visió com a director de l'escola i com a docent, però
també
el Joan Jo,
exacte, també ens interessa molt la visió dels pares i de l'ampa.
Ell és el client i és el que són els qui han de dir si això ho observen o no ho observen. Jo sóc antic alumne de l'Escola Pia 8 del Joan Jovans de Barcelona, de Sant Antoni, i estic molt content d'haver anat a l'Escola Pia i conservo amics i crec que m'ha influït i m'ha marcat per veure com sóc. Però l'Escola Pia del 2018-2019 té poc a veure amb aquella Escola Pia dels anys 70 i 80 que jo vaig experimentar. Jo diria, ara volem que l'ensenyament sigui vivencial i volem sobretot formar persones capaces de treballar de manera cooperativa, de treballar en equip i de qüestionar-se de manera crítica les conclusions o els resultats que van obtenint durant aquest procés d'aprenentatge. És a dir, a mi, que un alumne, per dir un exemple, sàpiga trobar la fracció generatriu d'un nombre periòdic, que és una cosa que tots hem fet al col·le i que ningú se'n recorda, em preocupa molt poc. Tot i que jo faig matemàtiques i un dia deia, per què estàs ensenyant això? Si tu has hagut de mirar perquè no te'n recordes, no? Em preocupa menys que no el fet que sàpiguen trobar aquest procediment, sàpiguen entendre per què serveix i sàpiguen qüestionar-se doncs, la validesa del seu resultat i que sigui fruit d'un treball realment en equip. O sigui, desvetllar la curiositat per aprendre, que és el que sí que tindran tota la vida. Més que no una motxilleta de coneixements que et serveixen per fer partides a Trivial i poca cosa més. No sé, Joanjo, tu tens tres canalles.
Home, els que tinc jo encara són petits, perquè en tinc una que fa quart, un que fa tercer i un que fa P5. Perdó, primer, Jordi, gràcies. Aviam, jo també vaig anar a l'escola, jo vaig anar a l'escola quan encara era una escola de l'època del Franco, amb alguns professors herència de l'època, i el cert és que no s'assembla de res. A mi em fa molta gràcia perquè, contràriament al que em passava a mi a vegades, els meus fills van molt contents, o sigui, van molt contents a l'escola. Per exemple, hi han experiències que em sorprenen, no? Per exemple, el que treballa amb el treball cooperatiu. Clar, quan els nanos et diuen, no, és que estem assentats a classe, jo sóc el secretari, l'altre és el de material, l'altre és el redactor, l'altre és o sigui, que això ho facin nanos que tenen 5, 6, 7 anys, realment sorprèn, no? I és una eina que segurament ens aniria molt bé a molts adults que, vull dir, ja les tinguéssim incorporades des de grans. I l'altra vessant, el que lligava únic al Jordi, és la vessant aquesta com més humana, no? I poso d'exemple el que a vegades ens explica el provincial, que és l'Eduard Pini. L'escola Pia, a més de tenir les escoles que hi ha a Catalunya, fa molta gràcia perquè són titulars d'una zona de Mèxic, que és com si fos una viceprovíncia que pertany a l'escola Pia. Aleshores, ell explica que en aquesta zona de Mèxic, a Mexicali concretament, hi ha unes escoles que acullen aquells nens que no poden creuar la frontera. Els pares que venen de Guatemala, de Sud-amèrica, que volen entrar als Estats Units, quan arriben a la frontera de Mèxic amb els Estats Units, els nens els han de deixar allà, no? I aquests nens molts cops es queden sense pares, perquè queden o bé els pares moren, o bé els pares no poden creuar o no poden tornar. I aleshores aquests nens que queden orfes van a aquestes escoles i, clar, quan t'expliquen aquestes dues visions, dius, escolta, jo m'haig de queixar del que tinc, o sigui, realment el que tenim aquí és una meravella, o sigui, no la nostra escola, totes les escoles que tenim a Sabadell, realment, o sigui, hem d'estar joiosos de poder tenir aquest servei, aquests professors, que els nostres alumnes a les escoles estan ben atesos, perquè quan mirem el que els hi passa allà, que són pares i mares que, a Mèxic, pares i mares que han de fer d'educadors perquè el sistema no dona per més, realment és un goig. O sigui, tots hem d'estar molt orgullosos del que tenim. Siguin escoles públiques, concertades, les que siguin. Realment és un goig.
Doncs ens quedem amb aquest missatge positiu, transformador i ple de valors. Moltíssimes gràcies i felicitats, i esperem que gaudiu i que compliu doncs 200 anys més. Moltíssimes gràcies al Jordi i al Joanjo.
A vosaltres, moltes gràcies.